Tothom. Com sempre, doncs ja sabeu que a vegades repetim una mica les informacions de les activitats de l'aula, però dir-vos que aquesta setmana tenim la sortida de tot el dia al Castell de Montesquiu i al Museu del Coure, a la comarca d'Osona, i serà aquest dijous, dia 19. Els que esteu inscrits sortirem a 7:45, 7:30, des de la zona industrial d'Arenys Amunt, i a 8:45, 7:45, des del Calissai, aquí. La setmana vinent tornem a repetir la sortida perquè vam tenir molta demanda i no podíem fer-ho un sol dia. Per la segona sortida, que serà el 27, encara queda alguna plaça. Si algú s'anima, encara hi cabrà. També us informem que hem obert la inscripció per l'1 d'abril, divendres sant, per visitar la col·lecció de Joan Colom del Museu d'Arenys. Cal inscripció prèvia. La visita serà guiada per Joan Miquel Llodrà. I com sempre, sisplau, estigueu atents als mòbils, silenciats, sisplau. Mireu-los si teniu amb... no els teniu silenciats i silenciar-los, sisplau. Bé, ara anem per la conferència d'avui, que el nostre conferenciant és en Reinald Pamplona Gras, de la Universitat de Lleida, que està molt lligat a Arenys per motius familiars. Molts de vosaltres ja coneixeu la família i ho sabeu tot això. Ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia i doctor en Medicina especialitzat en Fisiologia per la Universitat de Barcelona. És professor investigador en l'àmbit de la fisiologia. Els seus àmbits de recerca són l'envelliment, la longevitat, les malalties associades a l'edat. Per tant, és pel nostre col·lectiu totalment.
Jo també hi soc.
També? Benvingut al club. També imparteix docència en un grau de Ciències Biomèdiques i un màster de Recerca Biomèdica. Ha participat en nombrosos projectes de recerca a nivell internacional, que no els anomenarem perquè el que interessa és que ens expliqui i no fem una llista llarga, i també té una extensa publicació en revistes especialitzades. I avui el doctor Reinald Pamplona ens parlarà de quin és el límit de la longevitat humana. Moltes gràcies, com vulguis.
Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies a la Mercè i a l'aula universitària per haver-me convidat i poder compartir amb vosaltres doncs, aquesta propera hora que confio que serà interessant i que podreu extreure algunes idees clares al final de la xerrada. Bé, com ha comentat el títol és Quin és el límit de la longevitat humana? Me sento... Me sento raro. Sí? Bé, jo volia començar d'aquesta manera i era dir-vos, sóc el doctor Reinald Pamplona, tinc 120 anys i conec el secret de l'eterna joventut. En parlarem al final de la xerrada, a veure si estem d'acord o no. Si és factible, és possible, és impossible, és ciència-ficció, veurem. Començarem amb aquesta imatge que és extraordinàriament insulsa. No es veu absolutament res, pràcticament. No crec que ho veieu una vegada. En aquest puntet d'aquí que sembla una taca de pols, sí? L'augmentem una mica, continua sent una taca. El cercle blau és perquè pugueu fixar l'atenció aquí. La foto en si mateix sembla que no tingui cap interès, però si expliquem quin és el seu origen, veurem que és una foto extraordinària. És una foto que va fer una sonda espacial, la Voyager 1, a l'any 1990, des de 6.000 milions de quilòmetres. Estava a punt de sortir del sistema solar. Aquest puntet li deien el punt blau pàl·lid. I és el planeta Terra. És la primera vegada que es va obtenir una imatge tan extraordinària des dels confins de l'espai. Després ja la Voyager s'ha anat cap a que és la Via Làctea i l'hem perdut. Bueno, no l'hem perdut, vull dir que s'ha allunyat. Bé, per què us poso això? Perquè vull que m'acompanyeu en un viatge en l'espai i en el temps, el que serà important per entendre el que significarà l'envelliment. Perquè veieu lo extraordinari que hi és? És que la vaig posar perquè em va fer gràcia. Diu, el planeta Terra, com sabeu, dona una volta al Sol cada any. Sí? Anem a 100.000 km per hora per aconseguir fer aquesta volta en el temps que toca. Diu, però a més, el sistema solar, diu, forma part de l'extrem d'una d'aquestes espirals que és la Via Làctea, és la galàxia en la qual hi som. Diu, i triga en fer una volta 250 milions d'anys a 800.000 km per hora. O sigui que estem en un planeta extraordinàriament singular, viatjant a unes velocitats extraordinàries i no ens adonem absolutament ni compte. Diu, però hi ha més. Diu, en aquest planeta, que la imatge d'ara, aquesta imatge que tenim aquí, és una imatge actual, però fa 4.500 milions d'anys, que és l'origen del planeta, no tenia res a veure amb l'aparença externa que té actualment. Però el que volia destacar-vos era que en aquell període, en el moment de l'origen del planeta i durant només uns 1.000 milions d'anys, hi ha un xup-xup a conseqüència de l'activitat volcànica i de les característiques pròpies del planeta que comença a originar una sèrie de molècules. Una extraordinària diversitat de molècules, però no deixa de ser això, una sopa molecular, i és un període que se'n parla de la química prebiòtica, és a dir, abans de l'aparició de la vida. Sí? En un moment donat, farà de l'ordre de 3.500 milions d'anys, aquesta sopa, producte de la casualitat, producte del que vulgueu, s'organitza i genera una primera cèl·lula viva. Apareix una cosa absolutament novedosa, no havia passat mai a la història del planeta Terra, si més no, i té una propietat que la fa absolutament diferent de tot el que existia, que és la propietat del que anomenem vida. Sí? Diu, aquest organisme, que després es va anar multiplicant i es van diversificar, no utilitzaven oxigen, eren organismes que se'n diuen anaeròbics, és a dir, sense oxigen podien viure. Però hi ha un moment de la història que succeeix algo extraordinari, i és aquest període d'aquí. Per aproximadament uns 2.300 milions d'anys, un d'aquests organismes que existien en aquell període comença a presentar una activitat, un metabolisme que se'n diu, unes reaccions químiques que generen i alliberen a l'atmosfera oxigen. I això canvia radicalment la història del planeta. A partir d'aquí, d'aquesta activitat, veieu, al llarg de la història del planeta, això que veieu, aquesta línia, és com ha anat variant la concentració d'oxigen a l'atmosfera. Ara, actualment, com sabeu, és del 21%. D'aquí no veia, no sé com estarà, perquè amb la producció del CO2 segur que canviarà la proporció. Però en qualsevol cas, diguem que en condicions normals, aquest 21% és l'estat actual. Però que, com veieu, al llarg de la història, natural del planeta, no ha estat sempre igual. La qüestió és, inicialment, en aquests 2.300 milions d'anys, aquest alliberament d'oxigen és tan massiu a l'atmosfera durant milers de milions d'anys que augmenta la concentració, tot i que sembli que poquet, d'una manera crítica, i genera un punt en l'evolució de la vida en el planeta en el que o et mors perquè no suportes que hi hagi tant d'oxigen ambiental, estem parlant d'organismes unicel·lulars, d'una cèl·lula només, o s'amaguen en territoris on l'oxigen no pugui arribar, coves, els fons dels oceans, o t'adaptes. I la veritat és que hi van haver organismes que es van adaptar a utilitzar aquest oxigen de l'ambient. I allò va ser un èxit. Un èxit per què? Perquè podien obtenir energia per poder crear les seves estructures. Sí? I aquest ús de l'oxigen va ser cabdal per tot el que era la diversificació d'espècies que hi ha avui en dia al planeta. Perquè exceptuant aquells que s'han hagut d'amagar o que són anaeròbics, que acostumen a ser d'una cèl·lula, tota la diversitat de formes de vida que coneixem, totes són que se'n diuen aeròbiques. Totes utilitzen oxigen. Nosaltres no en som una excepció. Sí? La part crítica és que quan tu utilitzes oxigen, l'oxigen és necessari, tots sabem que si no respirem oxigen ens morim, però l'oxigen pot ser potencialment tòxic. Quan s'utilitza, les cèl·lules generen compostos que poden fer malbé totes les estructures de les nostres cèl·lules, les proteïnes, el material genètic, els greixos, els sucres, absolutament tot. Ho poden literalment oxidar, perquè us quedeu amb aquesta idea. Per tant, tots els organismes del planeta, vius, tots els animals, totes les espècies animals, tenen el seu origen en una única cèl·lula ancestral que ens ha donat origen absolutament a tots. I independentment del grau de complexitat d'aquest organisme, sigui un elefant, sigui una balena, sigui el que vulgueu. Nosaltres en formem part d'una d'aquestes branques que donava lloc als diferents primats i pues, aquí no? Fa només ja dins d'aquesta escala numèrica que estem parlant de milers a milions d'anys, fa 5 milions d'anys apareix un ancestre nostre, que se'n deia Australopithecus, que ha anat evolucionant al llarg del temps i ha donat origen aquí a la part superior a una espècie que som nosaltres. Tots nosaltres som Homo sapiens. Tenim 300.000 anys d'història. 300.000 anys d'història que no és pràcticament res si contemplem aquests milions d'anys d'evolució. Però compartim una història comú amb totes les espècies i totes utilitzaran oxigen. I totes s'adapten a la necessitat de consumir aquest oxigen. Però hi ha matisos que generen diferències. Diferències entre les espècies. Ara parlarem. Perquè veieu aquest procés de canvi en el temps, aquí era una història evolutiva, posem unes imatges molt ràpides, perquè també hi ha el que se'n diu una història ontogenètica, és a dir, de l'origen del propi organisme humà, que com sabeu, té l'origen de la unió d'un òvul, això és una microscòpia electrònica d'un òvul, amb un espermatozoi. Sí? Fixeu-vos en aquesta, són totes imatges reals. O estan obtingudes en el laboratori o estan obtingudes literalment amb un endoscopi posat en l'interior d'una dona mentre estava desenvolupant el seu embaràs. És a dir, són fotos reals totes. Mireu, aquí era una imatge d'un òvul. I això que veieu tan perifèricament, tan petit, això són els espermatozoids. Hi ha una diferència de tamany extraordinària. Tot i que cadascuna d'elles, bé l'espermatozoid o bé l'òvul, tenen la mateixa dotació cromosòmica, és a dir, el mateix material genètic, la meitat. La meitat cadascuna d'elles. Una imatge de l'interior del sistema reproductor de la dona, això seria part del que és l'úter, la trompa, l'ovari. Aquesta era la imatge tot just abans d'una ovulació, de l'ovulació de la dona, les imatges de les quals es veurà el seu fetus. Com l'òvul, no sé si ho veieu, aquest òvul és capturat per aquests dits que veieu aquí, perquè passa a l'interior de la trompa, l'òvul dintre físicament de la trompa, com progressa pel seu interior i com en un moment donat, això era in vitro, que se'n diu en laboratori, si no, no pots estar en una càmera ja pendent de, no? De casa que l'espermatozoid fecundi l'òvul, va ser la primera imatge que es va enregistrar de tot just en el moment en el que un òvul era fecundat per l'espermatozoid. Diu, a partir d'aquí s'obté una cèl·lula que se'n diu cigoto. I aquest cigoto començarà a multiplicar-se d'una forma extraordinària. En les primeres hores, fixeu-vos que aquí tenim d'una sortiran dos, de dos quatre, de quatre vuit, és el que se'n diu una mòrula, és una espècie d'ou. No té cap aparença externa que ens faci pensar que pugui això ser un humà. De fet, si comparéssim aquest estadiatge, per dir alguna cosa, amb un pollastre, no sabríem què és pollastre, què és humà. Tres setmanes, només tres setmanes, 2 mil·límetres de longitud. Aquesta aparença és la que té del que és un embrió en fases molt inicials quan ja s'ha insertat, s'ha enganxat físicament a l'interior de la paret uterina. En 10 dies, fixeu-vos quin canvi tan extraordinari que fa. Un cap, una cua, que serà l'esquena, la columna vertebral, i això que veieu aquí, que aquí s'intueix una mica, que aquí darrere també hi seria, és el que se'n diu un esbós. És l'esbós, per exemple, en aquest cas, de l'extremitat inferior, de tot el que serà la cama. I aquí és l'esbós el que serà l'ull i l'esbós el que serà el cap. I aquesta massa que veieu aquí és l'esbós cardíac, que és el cor. Això és el cordó umbilical. 6 setmanes, 1,2 centímetres, és transparent a l'embrió. Fixeu-vos, es veu perfectament bé el cor, encara no té les 4 càmeres, les aurícules, els ventricles que tindrà el moment de naixement, aquí encara en té 3. Es veu l'artèria aorta, l'artèria que transportarà la sang per tot el cos, la part del cap. Sí? Aquí ja tenim paràmetres, diguem, de per saber al davant, al darrere, a dalt, a baix, és a dir, ja tenim uns paràmetres de poder orientar-nos en l'espai, no? Que és el que anirà desenvolupant-se. 8 setmanes, 4 centímetres només. Fixeu-vos, ja no només ha crescut l'esbós, per exemple, de l'extremitat superior, sinó que ja es veu l'esbós dels dits, de les mans, l'esbós del nas, de la boca, dels ulls, encara no estan les parpelles i no estan tots els detalls. Fixeu-vos el cervell, que gran, es comença a veure perfectament el cervell. Ara ja és un fetus. Quan ja està tot definit, ja es tracta de créixer per madura, a partir de les 8 setmanes aproximadament, ja es pot parlar d'un fetus. Aquest és de 15 setmanes dins de la seva bossa. Sempre és el mateix individu el que està de les fotografies que esteu veient. Fixeu-vos, ja comença, tot està molt ben definit, comença a sortir el que seran les ungles, que siguin les parpelles, tots els detallets externs i també interns, per descomptat, el que serà un nou ésser viu. 18 setmanes, 24 centímetres, se li està quedant curt l'espai. Es comença a plegar, com podeu veure, i aquí ja es prepara, no? Amb una ressonància magnètica, no es pot fer una radiografia. Fixeu-vos, aquí ja està col·locat, està tot preparat perquè surti. Si el cap es col·loca bé i el cap surt, sortirà tot, perquè el cap és el més gran de tot el cos d'un neonat, o d'un fetus en aquest cas. I fixeu-vos, aquí és la imatge del seu naixement, que és un nen. Dubto que hi hagi algun nen que hagi estat seguit durant tota la seva vida d'una forma tan detallada com ho va ser aquest. O sigui, és extraordinària les imatges que hi ha. Hem passat d'una cèl·lula a un organisme constituït per bilions de cèl·lules. Diu, però la cosa no s'acaba aquí. Aquest organisme continuarà creixent i arribarà al seu màxim, per posar una dada, 20 anys. Sí? I aquest organisme haurà crescut, haurà multiplicat les seves cèl·lules, ha d'aconseguir no només disposar-ne de bilions i bilions de cèl·lules, sinó d'especialitzar-les. Tenim més de 200 tipus de cèl·lules diferents especialitzades. Les que estan del cervell, les que són del múscul, les que és el cor, el fetge, qualsevol òrgan que us passi pel cap. Diu, però el procés no s'atura aquí. El procés continuarà. I a partir d'aquests 20, diguem, d'un període de gaudir, no?, de les capacitats màximes del cos, que seran entre aquests 20-30 anys, a partir d'aquí l'organisme començarà a deteriorar-se. Ho farà més ràpid, ho farà més lent, però es deteriora, sempre. Començarà a envellir, inexorablement. Aquest procés d'envelliment, hem de dir que ha preocupat, podríem dir, o han tingut interès totes les cultures de la humanitat al llarg de tota la seva història, i tots han intentat cercar alguna solució, no?, o buscar alguna manera d'apropar-te per intentar-ho evitar. És a dir, cap individu de cap civilització en l'època o en tota la història de la humanitat s'ha inhibit del problema que significa envellir i morir. Se n'ha fet ressò l'art. Aquí veieu algunes imatges de pintures en on es reflecteix de manera directa, no?, aquest procés d'envelliment i el seu punt final, que seria la mort. Però no només l'art, la literatura, la cinematografia. Aquesta sempre em fa gràcia posar-la. No sé si us sona, és una pel·lícula dels anys 80 de ciència-ficció, que es diu Blade Runner. En aquesta pel·lícula resulta que hi ha uns individus, aquest és un d'ells, que se'n diuen, són uns humanoids de la sèrie Nexus, que és el més fort, el més intel·ligent que ha creat mai l'home. Són éssers biològics, que els han creat uns enginyers genètics i els utilitzem a les colònies exteriors d'altres planetes que tenim perquè treballin. Són esclaus. Però són tan intel·ligents que arriben i es genera una pregunta que volen resoldre. S'escapen del planeta exterior, tornen al planeta Terra per buscar l'enginyer genètic per dir-los: has de solucionar aquest problema. I diu que això no és possible. El maten perquè s'emprenya i la policia, que són els Blade Runners, els han de perseguir i els han de liquidar. Sí? Quin és el problema que tenen? El problema és que estan programats per viure 4 anys i volen viure més per gaudir de les seves capacitats. Doncs aquest dubte, no?, aquest problema que tenen ells, l'hem tingut sempre tots els humans. Perquè veieu que ja han fet reals, no només relacionats amb la cinematografia, que hi ha un munt de pel·lícules, si us hi fixeu a partir d'ara, en el que el fet de la immortalitat o del buscar una pastilla o una substància immortal o de l'eterna joventut està a tot arreu. Per posar un exemple, Dràcula, Frankenstein, sí? La pel·lícula de Dune, que ara estan fent diverses parts al cinema també. Totes estan a la cerca d'alguna cosa, de algo que els doni no només capacitats cognitives extraordinàries, sinó també longevitat, la immortalitat. Casos reals. Alexandre el Gran, sí? 300 abans de Crist, va conquerir tot el Mitjà Orient amb el seu exèrcit, però més que el seu afany de conquerir, el que feia era cercar una font de l'eterna joventut, que li deien que està per les muntanyes de no sé on, perseguint-les, no la va trobar i va morir jove, 30 i pico d'anys. O un dels conqueridors d'Amèrica, el Ponce de León, també, perseguint, perquè uns indis, uns natius, li havien dit: hi ha un lloc on hi ha unes fonts d'aigua que te donaran l'eterna joventut, ho va anar perseguint, va descobrir tot el sud dels Estats Units, va arribar a Florida i es va morir. Avui en dia aquestes suposades fonts de l'eterna joventut són atracció turística a Florida, als Estats Units. O un altre cas, també és aquest senyor, un italià, del segle XIV, se diu Luigi Cornaro. En aquest cas no era conqueridor de res, sinó que era un senyor molt ric i va arribar a viure fins als 90 anys, algo increïble en el segle XIV. I va escriure un llibre on explicava el que s'havia de fer per poder arribar a ser també ell. Hàbits d'higiene, d'alimentació, de comportament, a més ell s'ho podia permetre perquè tenia diners. Avui en dia estem en el mateix. És a dir, és espectacular el boom que s'ha produït amb tot el tema anti-envelliment. Ara tot és envelliment. Anuncis. Pren-te col·làgen, que no et faran mal les articulacions, no? Pren-te, no sé què, enriquit amb vitamina D, enriquit amb àcid ascòrbic, enriquit amb àcid, no? De posaxenoic, uns lípids que són meravellosos. Pren això, pren l'altre, suplements, suplements de vitamina, suplements de minerals, suplementa't, atiborra't de suplements. Sí? Ves als centres d'estètica, estira't a la pell, estira't al malic, estira't-ho tot, tot el que puguis. És un negoci tan impressionant que en el període 23-28, o sigui ara, en el que es mouem, els càlculs diuen que tot l'àmbit anti-envelliment mobilitza de l'ordre de 100.000 milions de dòlars a escala mundial. Les previsions van increixent i que d'aquí 10, 15, 20 anys superaran el bilió de dòlars. O sigui que al darrere hi ha un negoci extraordinari. Que l'envelliment és, evidentment, un aspecte clau que hem de contemplar, no hi ha dubte. No entrarem en aquests números. Només en aquest cas eren entrades en els hospitals amb un diagnòstic i després la gent se'n va cap a casa si es curen i tot, no? Agrupat per malalties i agrupat per rang, per franges d'edat. Només era per indicar-vos, posant aquí, l'envelliment és el factor de risc més important de patir una malaltia, però és un factor de risc. De per se l'envelliment no és i no se l'ha de considerar una malaltia, però és innegable, i les dades són acaparadores en aquest sentit, que hi ha un increment de tota mena de malalties. Digue-li, per posar alguna, el Parkinson, osteoporosi, diabetis, malalties cardiovasculars, càncer, Alzheimer, malalties autoimmunes, la llista és més llarga. Els geriatres, com a especialitat mèdica, que té com a focus la gent de la tercera edat, la gent gran, tenen la missió d'intentar poder trobar remeis, diagnòstics i tractaments per poder evitar aquestes malalties. Però la pregunta és, necessitem invertir en curar aquestes malalties? La resposta és sí. Diu, però no seria millor també posar-li una miqueta de diners per invertir en conèixer el procés d'envelliment? Perquè si jo sé com envellim, podem enredir o frenar el procés d'envelliment, sense cap mena de dubte reduirem l'aparició de malalties. Doncs aquí quasi no hi ha diners. Si més no, en aquest país. No només incrementa les patologies associades a l'edat, com a factor de risc que significa l'envelliment, sinó que també inclús canvia l'estructura social. Això era una piràmide, això va sortir al diari, ja fa uns quants dies. Però pel que us vull transmetre és... aquesta piràmide era com estava distribuïda la població tota a nivell nacional, a nivell d'Espanya, en l'any 75. Homes i dones, sí? És a dir, una base important de gent jove, i a mesura que s'incrementa l'edat, doncs cada vegada hi havia menys gent. Això ha canviat totalment i s'ha invertit. És a dir, hi ha més gent de més de 60 anys que gent jove. Sí? I això, molta gent diu, això és un problema. Pregunta, algú vol, o millor dit, vol no envellir? I tothom vol arribar a vellet, no? En condicions de salut. Per tant, no és un problema, és un repte. I com a repte s'ha de buscar solucions. Tot i que hi ha gent que no vulgui posar-se les piles en buscar solucions. La magnitud del tema és tan enorme a escala, ja no només nacional, sinó a escala mundial, que per exemple l'any 2002, ho poso perquè es va fer aquí a Espanya, a Madrid en particular, es va fer la segona assemblea mundial de la ONU, dedicada exclusivament a parlar-ne d'aspectes sociodemogràfics, socioeconòmics, sanitaris, relacionats amb l'àmbit de l'envelliment. No se n'ha fet cap més a posteriori, però és evident que el tema de l'envelliment a tots els seus nivells és un tema que impregna la nostra societat i sobre la qual caldrà posar remei, solucions. Deixeu-me que expliqui això perquè hem de fer un petit matís entre el que és l'envelliment i la longevitat. La idea és molt fàcil. Diu, això és una representació del que s'anomena una curva de supervivència. Diu, si jo agafo, imagineu-vos que tots els que estem aquí som els únics que hem nascut, no sé, a l'any 1950, d'acord? I som 1.000. Doncs la qüestió és que ens anirien seguint a tots i a mesura que ens posen, no?, que anem morint, ens van posant una creueta i al final resulta que fem una representació gràfica d'aquest tipus. Diu, al començament estem al 100%, estem tots. Al final no quedarà ningú, sí? Dic, això es pot fer per països, es pot fer per períodes, s'ha fet a escala mundial, es pot fer de mil i una maneres. La qüestió és que disposem de dades actuals, perquè estem tots supercontrolats i disposen de la nostra informació, però també tenim dades pretèrites, d'informació en determinats països en els que es portaven uns registres molt estrictes, no?, del dia que havies nascut, del dia que moriries, o inclús de restes d'informació dels cementiris, si remuntem en el temps, o inclús de restes fòssils. I, per exemple, sabem que fa 50.000 anys la gent moria molt jove, com us podeu imaginar, però sempre hi podia haver algú que arribava a ser vellet. Aquí baix està l'edat. Sí? Diu, a mesura que va passar el temps, des d'aquests 50.000 anys enrere, dels que se disposa de dades, doncs, per exemple, a Europa fa 15.000, veieu, apareix com una espècie de panxa. Si agafem Roma, 1.000 anys abans de Crist, la panxeta és més gran. Si agafem dades dels Estats Units dels anys 70, que són extrapolables perfectament a Europa, veieu que la panxa s'ha fet més gran. Què significa això? Diu, si tu agafes la dada i fas una línia del al nivell 50 i traço una línia recta i després baixo, el que m'adona és el promig de tota aquesta gent que es va analitzar, el promig d'edat que han viscut. Això és l'expectativa de vida. L'expectativa de vida d'un determinat període. L'expectativa de vida actual dels humans en el món occidental és de... Ara tornaré enrere. Estem en el voltant dels 82-85 anys. Mai, a la història de la humanitat hi ha hagut tanta gent que hagi viscut tant de temps. I això és un èxit extraordinari. Però m'entenen. Si el valor 50 en aquesta línia i després baixo em diu quina és l'expectativa de vida, l'esperança de vida d'un determinat país, d'una determinada regió, d'un determinat continent, el que vulgueu, el punt final, el qual sembla que no es pugui com superar, aquest punt se'n diu longevitat. Longevitat màxima. És a dir, és l'edat, de fet, dels individus que més han viscut d'una determinada espècie. Després veurem les altres imatges. Si posem dades en aquests períodes, podríem posar aquesta gràfica, per exemple, a l'edat del bronze, l'esperança de vida era 18 anys. 18 anys, eh? Fa 2.000 anys a Roma, 22. A l'edat mitja a Anglaterra, 33. Salta una mica més. Anglaterra i Gales, a meitats del segle XIX, 40. Als Estats Units, a principis del segle XX, 49. Al 1946, 66. Al 91, 75. Ara, són aquestes dades que posaríem, estem per sobre dels 81 anys. Un èxit extraordinari. Pregunta, vosaltres creieu que al llarg d'aquest període de temps, com a espècie, hem canviat de tal manera que ara podem viure 5 vegades més que el que vivien els nostres avantpassats? La resposta és que no. Som els mateixos. Per què visquem més? Per què l'expectativa de vida ha augmentat, s'ha incrementat? Molt senzill. Bona alimentació, o millor alimentació. Higiene. Qui va ara fer la seva feina al carrer? Ningú. No? Bueno, ningú, si més no, en el nostre entorn. Si tens algun problema, tens un metge. Si tens un apendicitis, t'operen. Abans es moria la gent com si res, quan tenien algun problema quirúrgic. La asèpsia ha salvat milers, milions de persones. Les vacunes han salvat milions de persones. Els antibiòtics, no? És a dir, totes les millores, diguem, mèdiques i higièniques, sanitàries de les persones en l'entorn en què vivim, és el responsable d'aquest increment de l'expectativa de vida. Però la longevitat màxima queda aquí, és com un topall. Ningú, no tenim cap constància de que ningú hagi superat la dada en la que es va morir aquesta dona, una francesa, allà calment. Paradigma dels que estudiem l'envelliment. Va morir amb 122 anys. I es considera que és la longevitat màxima de l'espècie humana. No tenim cap mena de registre de cap tipus de cap persona que hagi viscut més temps. No fa gaire va sortir un cas que veieu de l'Antissa Bichava, que deia que tenia 132 anys, el qual hagués trencat tots els rècords mundials. Problema, el poblet era russa, era ucraniana. El poblet on va viure durant la revolució russa el van destruir, es van carregar tota la documentació i no es va poder constatar realment la seva data de naixement. Per tant, queda en interrogar i es manté aquest 122 com el límit de la longevitat humana. Si apareix una dona de 123, serà 123. Vull dir, és una dada, diguem, flexible, perquè és impossible, no?, saber o predir quina edat tindrà. Però fixeu-vos que la gent més gran, més longeva, sempre s'ha mogut entre un rang tirant llarg entre 115 i 120 anys. No va més enllà. Per tant, sembla que és un límit de l'espècie humana. Diu, i aquest límit a l'espècie humana no és específic dels humans. Totes les espècies animals que hem comentat abans, que tenien un origen comú compartit, totes tenen la seva longevitat màxima. És a dir, podríem girar la idea i dir, la longevitat màxima és específica de l'espècie. Per posar unes situacions extremes, per exemple, fixeu-vos, si agafem un insecte, hi ha insectes que tenen una vida, han de fer tota la feina en un dia. I les contrastem amb això que veieu aparentment aquí, no? Algo quasi vulgar, és una cloïsa, però és una cloïsa gegantina, fa més d'un pam de diàmetre. És l'animal del planeta Terra més longeu. Pot arribar a viure 512 anys. Comparat amb l'insecte d'un dia, són 180.000 vegades més. Fixeu-vos quina diferència de longevitat tan extraordinària. Però si ho comparem amb una altra espècie, en aquest cas és una esponja que viu en els fons marins, aquestes, hi ha algunes que s'ha arribat a esbrinar o se'ls ha assignat una longevitat del voltant de 15.000 anys, algo extraordinari. 5 milions de vegades més que aquest pobre mosquitet d'un dia. Si agafem els mamífers, tenim, i agafem per exemple com a referència, perquè en els laboratoris s'utilitza molt per treballar, un ratolí que en el millor dels escenaris viurà uns 3 anys, 3 anys i mig, un humà, si podem arribar a viure 120 anys, són 35 vegades més, no està gens malament. O si ho comparem amb una balena, aquesta espècie de balena en particular pot superar els 200 anys, és a dir, 60 vegades més que un ratolí. O, que ara s'ha posat molt de moda perquè es va descobrir no fa gaire, un tauró que es va pescar per pura casualitat a l'Atlàntic Nord i la zona de l'Àrtic. Quan el van pescar un d'ells, portava un arpó posat, trencat però posat, i l'arpó posava la data, era del segle XVIII. O sigui, tenia més de 200 anys i s'han anat mirant espècimens i s'ha vist que poden arribar a tenir-ne de l'ordre d'uns 399 anys de longevitat màxima, 100 vegades més que un ratolí. En altres paraules, la natura mateixa ens dona, diguem, és un laboratori extraordinari perquè ens ensenya que hi ha una extraordinària diversitat d'espècies amb una enorme diversitat de longevitat. I ens podem preguntar per què hi ha espècies que en viuen més que d'altres. El tema, des d'un punt de vista científic, i no és només de pura curiositat, diguem, numèrica, el 2005, la revista Science, que és una de les revistes més importants del món, com era el seu 25è aniversari, diu, generarem o ens plantegem 125 qüestions científiques que encara estan pendents de resoldre. Una d'elles feia referència a l'envelliment humà, és a dir, quan podem arribar a viure, quan podem arribar a extendre, no?, a allargar la vida humana. El primer que hauríem de fer però és definir què és envellir. I totes aquestes imatges que us he posat abans de l'embrió o del fetus, fins a arribar a l'individu adult, hem de dir que durant tot aquest període, durant aquests aproximadament 20 anys, no s'envelleix. És maduració, és creixement, però no és envelliment. És en el moment que tu arribes al teu punt màxim com a adult que començarà el sistema a deteriorar-se. És inclús difícil trobar una definició d'envelliment, però les, diguem, dels biogerontòlegs més reconeguts avui en dia, que és nord-americà, en Masono, diu, envelliment es podria definir com canvis, i a més tots estarem d'acord, canvis que condueixen a un deteriorament en el temps durant l'etapa postmadura, és a dir, un cop has arribat amb aquest màxim que dèiem ara, i que indueix un augment de la vulnerabilitat als canvis i provoca la pèrdua de capacitat de l'organisme per sobreviure. Sí? És una idea molt genèrica, però és que ha de ser genèrica, perquè si comences a entrar en detalls et perds. I després comencen a sortir allò de excepció de... No, les excepcions no confirmen cap regla. Les excepcions destrueixen la regla i per tant has de definir un escenari diferent. I un altre aspecte que és important que tinguem present per intentar entendre quin és l'origen de l'envelliment. als anys 60, un gerontòleg anglès va definir quatre característiques del procés d'envelliment. Primer aspecte, l'envelliment és universal. No envellim nosaltres només, envelleixen totes les espècies animals, sense excepció, totes. El procés com a tal d'envelliment és una malaltia, és un procés, progressiu, és a dir, és un deteriorament progressiu amb l'edat. Sí? Té un caràcter endogen. Les causes de l'envelliment han d'estar dintre del propi organisme, no poden venir condicionades des de fora. Que hi ha factors externs que poden condicionar, accelerar o inclús frenar el procés d'envelliment, estem d'acord, però no és la causa de l'envelliment. Per exemple, si un menja molt de greix, no? S'atiborra, està tot el dia al sofà, està mirant la tele, sí? Aquest estil de vida és la causa del seu envelliment o és l'estil de vida que li està provocant afavorir una malaltia que l'acabarà matant? És això segur, no? Ningú dirà, perquè has menjat grasses, has envellit més ràpid. No, has envellit. I aquesta dieta ha fet que el teu procés d'envelliment estigués accelerat. I l'has acabat palmant. Però si la dieta fos ideal, envellirà també. Ho farà d'una altra manera, ho farà més lentament. Sí? O, dit d'una altra manera, amb un ratolí, per molt que tu li donis de menjar o li facis el que li facis, mai viurà com el que viu una balena. O sigui, un ratolí, en el millor dels casos, viurà 3 anys i mig, no anirà més enllà. Sí? O la radiació ultravioleta. Fa que la pell se t'envelleixi o no? Diu, sí, però tu creus que la radiació ultravioleta és la causa de l'envelliment? No, enteneu? Vull dir, m'afecta la pell, però si no hi hagués radiació ultravioleta, també envelliria. La quarta és que és un procés deleteri, és a dir, és perjudicial, eh? Hi ha una pèrdua de capacitats funcionals. I nosaltres vam afegir dos. Un és que és irreversible. Podrem fer que el procés sigui més lent, es pot accelerar, el que tu vulguis, però tirar enrere no es pot. I per últim, afecta de manera molt especial aquells teixits que les seves cèl·lules no es recanvien. És a dir, els òrgans més afectats són, després us els ensenyo. Amb aquesta figura d'aquí, el que us volia representar era la idea de que totes les cèl·lules del cos envelleixen. Volem pensar que la causa és la mateixa, però la velocitat a la que envelleixen és diferent. Sí? I això passaria amb les espècies animals i amb els individus d'una mateixa espècie. És a dir, les causes són les mateixes, com es processa, no? Com es juga amb aquestes causes, hi ha diferències depenent de l'espècie i del tipus de cèl·lules del cos. De tal manera que, per exemple, en el que fa referència al cos humà, les diferents parts del cos envelleixen a diferents velocitats. No per causes diferents, sinó per les seves característiques pròpies de les seves cèl·lules. Sí? Si vas perdent de manera progressiva força muscular, o capacitat auditiva, o capacitat visual, sí? I cadascun d'aquests òrgans doncs, es manifesten més aviat, més tard, depèn. La velocitat a la qual envelleixen els nostres òrgans i el conjunt com a organisme és la que determinarà l'esperança de vida i la longevitat màxima. I fixeu-vos en aquesta curva que és característica de l'espècie humana, aquí ho veieu aquí baix, això és característic d'una mosca. Perquè us volia expressar de que, de fet, la forma d'envellir de la mosca, és una mosca d'aquestes petites del vinagre, o dels humans, tot i que evolutivament estem molt llunyans els uns dels altres, en el fons ho fem igual. Quins són aquests òrgans més afectats? Doncs, com us podeu imaginar, és el cervell, el sistema nerviós, el sistema cardiovascular. Això només per curiositat, això és en cadàver, se'ls injecta un material calent, que és líquid, substitueix a la sang i quan se refreda se solidifica i pots eliminar la resta del material. I queda, diguem, l'esquelet del sistema vascular. Aquí veieu des de l'avantbraç i de la mà, el cor, el cervell, és extraordinari la xarxa vascular que hi ha, per aportar l'oxigen necessari perquè totes les cèl·lules puguin viure. sistema nerviós, sistema cardiovascular i el sistema muscular o múscul esquelètic. Són els tres grans sistemes, no exclusivament, però sí de manera significativa més afectats. Per què? Perquè no recanviem les cèl·lules. Podem recanviar o intentar recanviar els seus components, però no les cèl·lules. D'aquí que són més susceptibles de patir el dany que anem acumulant amb l'edat. I però com t'apropes, no?, a estudiar el tema de l'envelliment o el tema de la longevitat? Doncs s'han descrit, per exemple, 6 aproximacions, cada una de les quals se diu paradigmes. És a dir, maneres d'apropar-te a estudiar-ho experimentalment. Una seria, doncs, tan fàcil com fer estudis d'envelliment humà, és a dir, agafar individus de diferents edats, sí? Des de l'època adulta fins a l'edat, fins a edats avançades, i estudiar el que puguis. El més fàcil, com us podeu imaginar, és fer una extracció sanguínia. Tampoc pots anar i dir, escolta, que mateix has fet una biòpsia de fetge, una biòpsia de cervell. Aquestes limitacions, no?, ètiques, com us podeu imaginar, són les que limiten el nostre coneixement del procés d'envelliment humà. Una altra cosa és que quan es puguin morir es puguin obtenir els òrgans si els cedeixen, que això es pot fer. Una segona aproximació que es pot fer és l'estudi d'uns humans que són extraordinaris, que són els centenaris. Per què són extraordinaris? Perquè és el grupet d'humans que s'apropa més a la longevitat màxima dels humans, que és els 120 anys. Per tant, entendre, no?, que diferencia un centenari d'una persona que en promig mor als 80 ens dona pistes de per què pot arribar a viure tants anys. I potser són pistes que es podran després extrapolar a la població d'alguna manera perquè tothom pugui viure més anys i sobretot en estat de salut, que és el que un busca. No busca estar més anys malalt, sinó més anys bé. Arribar a 120, com és el meu cas, en perfectes condicions. També podem fer unes altres comparacions i dir, doncs anem a utilitzar, a comparar animals molt longeus amb animals de vida curta i a veure què és el que els fa especialment diferents, sense que això significa haver d'agafar animals que puguin estar en vies d'extinció. Semblarà una tonteria, però per exemple hem fet comparacions de dir, compararem un ratolí que viu 3 anys i mig amb un ocell de les mateixes, del mateix tamany corporal, però evidentment serà un ocell. Sí? Algú se li acudeix una espècie que puguem comparar amb un ratolí? Penseu que un ratolí fa 25 gramets, és una cosa petita. Un ocell de tamany comparable? Un canari? Un periquito? Sí? Per què? Diu, però resulta que el ratolí viu 3 anys i mig. El periquito viu més de 20 anys. Pot arribar a viure més de 20 anys. Clar, és una font d'informació. O hi ha uns ratolins que viuen 40 anys en comparació amb el ratolí normal de laboratori. És a dir, totes aquestes comparacions que ens permeten entre espècies de longevitats molt diferents ens emportaran dades del per què viuen tant i les podrem traslladar amb els humans, perquè som especialment longeus. 120 anys no el viuen ni de lluny totes les espècies. Es pot treballar amb models experimentals genètics, hi ha algunes modificacions que condicionen que es pugui viure més o viure menys. Les malalties seria una forma accelerada d'envelliment. Poden ser interessants per tenir la informació de què és el que s'està alterant, no?, i després traslladar-lo a un procés d'envelliment normal. Això, per exemple, podria ser estudis amb persones amb Alzheimer. I després fer intervencions que puguin modificar el procés d'envelliment. Això direm alguna coseta al final. Dit això, de tota l'acumulació d'informació que hem tingut al llarg de més de 30 anys d'investigació amb aquests models paradigmàtics i el que han fet, òbviament, altres investigadors de tot el món, ens porten a resumir una sèrie de característiques que defineixen què és ser longeu, incloent-hi els humans. I, evidentment, no farem aquest rotllo que veieu aquí, la cosa es pot traduir a 2 idees. Que és l'origen de totes les conseqüències que té lloc en l'organisme que acaben condicionant el seu deteriorament. Una és, o fa referència, això ho vol expressar una cèl·lula, un dibuixet d'una cèl·lula, dintre d'una cèl·lula hi ha unes estructures, són aquestes que veieu aquí, que se'n diuen mitocondris. és la fàbrica d'energia de la cèl·lula. Doncs bé, un dels factors claus és el lloc on es produeix aquesta energia, que per obtenir-la consumeixen oxigen. I quan consumeixen oxigen generen substàncies també tòxiques, de manera natural. Les espècies que són més longeves, i nosaltres som una d'elles, són aquelles que tenen un millor rendiment d'obtenció d'energia, produeixen menys agents tòxics. I l'altra és de què estem fets. Les molècules que s'han seleccionat al llarg de l'evolució, perquè aquesta no es faci malbé, com a conseqüència de l'efecte tòxic del consum d'oxigen per poder viure. I això afecta el tipus de greix, el tipus de proteïnes, el tipus del material genètic. És a dir, la composició i la producció d'energia i regeneració d'aquestes espècies tòxiques són les dues claus del per què una espècie arriba a viure el que viu i per què viu els humans. I no només condiciona el que arriben a viure, sinó que ens expliquen com envelleix, és a dir, com es deteriora, perquè és fàcil d'entendre la idea de que un ratolí, si diem que la causa és comuna per totes les espècies animals, un ratolí que viu 3 anys i mig envelleix de manera més accelerada que un humà que pot arribar a viure 120, sí o no? O sigui, és una qüestió de la velocitat d'envelliment, però la base és la mateixa. L'objectiu, com us podeu imaginar, serà arribar a viure, no?, anys amb, no diria plenitud de forma, però sí que com a mínim amb un cert grau d'independència, no?, i de poder fer la teva vida, perquè es pot arribar a aquest punt. Per exemple, la Rita Levi-Montalcini va ser Premi Nobel de Medicina, va morir amb 103 anys, és italiana, era italiana, amb 101 anys donava conferències. És algo increïble. O, per exemple, ens apropem més, aquest és un català, era un cirurgià, va morir el mateix any, amb Moisés Brogi, i també escrivia. Va morir amb 104 anys, va morir pràcticament a sobre de la taula treballant, amb 104 anys. La Maria Branyes, us ha de sonar, va morir fa molt poquet, no? Ella, fa 4 dies que estava viva, era la persona més longeva del planeta. Perquè això és com els llibres, com el Guinness. Hi ha un grupet de gent que s'hi dedica a seguir quina és la gent suposadament més vella del planeta. Hi ha una llista, hi ha un rànquing, i quan es mor de la part superior, doncs el següent passa a ser-ho. Ella ho va ser durant un temps. Va morir amb 117 anys. Extraordinari. Això vol dir que els humans tenim la capacitat d'arribar a ser molt longeus. Sí? Sembla que tenim un topall entre aquests 115 i 120 anys, però ara el promig, en el millor dels escenaris, dels millors llocs del planeta, són 80. O sigui, tenim 40 anys, diguem, de marge, de millora per arribar al nostre potencial. I la qüestió és, que seria aquesta curva d'aquí, no? Si tots arribéssim en aquest punt. Diu, però podem allargar-la? O sigui, podem incrementar aquesta longevitat, aquesta expectativa de vida? I també la longevitat màxima, hi ha alguna manera de fer-ho? Hi ha de tot, en alguns casos. Això que veieu aquí no és una imatge de pel·lícula de ciència-ficció, sinó que són uns cubells, com veieu, amb uns líquids en el qual dintre hi ha superrics. En llocs amagats als Estats Units, on no pot arribar pràcticament ningú, ningú sap on estan, només ho saben els familiars dels superrics, i aquí dintre, com si fossin mòmies, estan allà, sí?, que es van, o sigui, van morir, és a dir, m'has de posar en un cubell d'aquests, m'has de preservar, és el que se'n diu criogenització, i en el moment en el que en la història de la humanitat, no?, per dir alguna cosa, es curia ja tot el càncer o el procés d'envelliment, m'has de ressuscitar. I són. No sé si es quedaran aquí tota la vida o què, però de moment allà aquí estan. Escenaris que es fan avui en dia. Un que se'n diu parabiosi heterocrònica, avui s'ha vist, és molt recent, s'ha fet, s'ha creuat el sistema circulatori i la sang, per tant, de ratolins vells amb ratolins joves. Quan hi ha aquest creuament, aquest intercanvi de sang, el ratolí vell rejuveneix i el ratolí jove envelleix. I es queden així en una situació intermitja entre els dos. Sí? Aquestes aproximacions ens porten a que avui en dia, sonarà ficció, però és així, hi ha ultra-rics que demanen que se'ls facin transfusions de sang d'adolescents o de gent jove per rejuvenir-se. Això és Dràcula a tope, o no? No? Però es fa. O hi ha experiments que s'estan fent en el que s'està fent és reprogramar les cèl·lules per tornar-les aparentment, no direm més joves, sinó més de l'inici de la formació del propi cos humà, és a dir, que tingui més capacitat de multiplicar-se, no? I d'especialitzar-se. Tots els experiments, els resultats, si més no, actuals, que s'han fet, han fracassat i l'animal experimental ha mort de càncer. Perquè quan les cèl·lules que tu reprogrames se't descontrolen, acaben produint un tumor. Per tant, no té èxit, no ha tingut èxit. Però la cosa va molt en sèrio. Tot això que pot semblar ciència-ficció són coses que aniran a més. I us poso un exemple. Dels diners que comencen a moure's en recerca en aquest àmbit. Hi ha una empresa nord-americana que se'n diu Calico. Sabeu qui hi ha al darrere d'això? Google. Google, informàtica, sí? El Bill Gates està invertint milers de milions perquè els centres d'investigació busquin la pastilla que farà que no envelleixis. Perquè, clar, el que descobreixi la pastilla es forrarà. Enteneu? O sigui, estan invertint molts diners, però la seva perspectiva de negoci de futur a curt termini és sobrepassa aquests 1.000 milions, podríem dir, que han invertit, perquè això quedarà, serà una xifra ridícula comparat amb el paquet qui es privarà de prendre-la, no? Per viure més temps i viure bé. O, per exemple, el Jeff Bezos, us sona? És el jefazo de l'Amazon, sí? Està fent exactament el mateix que el Bill Gates. Milers de milions en laboratoris de recerca estan a Anglaterra i a Califòrnia. Aquí a Espanya no hi és, evidentment. I després, centres privats, també, que es dediquen a seqüenciar els gens de milers de persones per detectar seqüències que es puguin relacionar amb la gent, amb el fet de viure més o viure menys, o patir alguna malaltia, per fer negocis amb l'ADN de la gent. Human Longevity, als Estats Units també. Si som seriosos, seriós en el sentit de dir què és el que s'ha fet actualment, la cosa queda molt restringida, no llegirem el text. És a dir, ara el que s'està fent és la recerca de fàrmacs, d'algun compost que pugui tenir un efecte positiu en el procés d'envelliment, i una intervenció que és la que us parlaré d'allà, en aquesta recta final. De fàrmacs se n'ha fet un munt. Fàrmacs que segur que us sonen, estatines pel control del colesterol, metformina pel control de la glucèmia, sí? Inclús aspirina, la tira de fàrmacs. En laboratoris en els quals es fan, tot s'ha fet amb ratolins, per això, per veure si en aquelles curves de supervivència dels ratolins s'aconsegueix que visqui més, perquè és l'única manera de saber si una intervenció és eficient o no. Hem de saber si a promig els ratolins acaben visquent més o no. Si no viuen més, aquell fàrmac no serveix per l'envelliment. Això implica tenir centenars de ratolins, milers de ratolins, personal, instal·lacions, milionades. Impossible fer-ho aquí. S'està fent als Estats Units. Hi ha un programa específic dedicat a la recerca d'un fàrmac per anti-envelli. Un dels que sembla que està tenint èxit se'n diu rapamicina, que avui dia s'utilitza en l'àmbit mèdic a l'hora d'evitar el rebuig dels òrgans trasplantats, sobretot el ronyó. Però sembla ser que a dosis molt baixes es va veure per pura casualitat que pot ser eficaç fent que el ratolinet o l'animal experimentat pugui arribar a viure més. I certament es va veure, per exemple, uns cucs que s'utilitzen a nivell experimental en els laboratoris vivien un 20% més de temps. O les mosques, aquesta famosa mosca, vivien un 14% més. O els ratolins es va veure que vivien un 26% més. És a dir, no vius el doble, sí? Ni el triple, però es pot viure o sigui, incrementa l'expectativa de vida i una miqueta inclús la longevitat màxima. O sigui que podríem dir que és un fàrmac prometedor. Ara mateix, s'està posant en marxa un experiment amb rapamicina al llarg de tota la vida d'un grup de gossos, o sigui, per anar una mica més enllà del ratolí. Amb més de 200 gossos se'ls tractarà tota la vida per a veure si acaben visquent més o menys. Nosaltres també vam fer estudis amb rapamicina, només era per, no entrarem en els detalls, però era per establir si realment la rapamicina, independentment de si l'animal experimental vivia més o menys, si té la capacitat de modificar aquestes dues variables que s'ho comentat abans. És a dir, que les molècules nostres, les de l'animal experimental, s'oxidi menys, sí? I si genera menys compostos tòxics. I la resposta era que sí. Fixeu-vos, aquí només, això és un animal, un adult jove, un animal vellet, i aquest és un animal vellet tractat amb rapamicina. Sembla que estigui rejuvenint-se. Veiem? O sigui, els nivells de, en aquest cas, de producció d'aquests agents tòxics amb el tractament es mantenen al nivell d'una persona, d'un animal, perdó, jove. I això són diferents marcadors d'oxidació dels greixos, de l'ADN, de les proteïnes, que semblava que es mostra molt eficient. Veieu com sembla, retornem a la situació de jove. És a dir, que és un fàrmac prometedor. S'ha de fer encara moltíssima recerca. Aleshores, avui en dia, estem a la recta final. Què us puc traslladar per veure si podríem aconseguir arribar amb aquest escenari d'aquests 120 anys com si en tinguessis 60? Sí? La intervenció que, sense cap mena de dubte, es mostra més eficient, que és capaç inclús d'incrementar la longevitat a l'ordre d'un 40% en tots els animals experimentals que s'ha fet, que va des d'un cuc fins a micos, se'n diu restricció calòrica. Menjar menys. És l'única que hi ha, intervenció que ha demostrat sense cap mena de fallo, és a dir, sistemàticament diferents grups de recerca en tot el món, diferents espècies animals, que els individus sotmesos amb aquesta intervenció nutricional poden viure més, no dic el doble, però sí de l'ordre d'entre un 30 i un 40% més, el qual no està gens malament. Es tracta de rebaixar, ara comentarem dues coses molt bàsiques, la font dels compostos de la menjar que t'aporten les calories, i no té per què haver cap dèficit de vitamines ni de minerals. És a dir, no es tracta de fer cap cosa rara, només es tracta de menjar una mica de menys. Bueno, si només eren les curves de supervivència, fixeu-vos aquí com viuen més, amb mosca, amb ratolí. Ara vindré aquí. Perdoneu, ara torno. Fixeu-vos, amb micos. Era important l'experiment dels micos perquè els micos ja s'apropen evolutivament molt als humans. Amb humans no podem fer encara aquest tipus d'intervenció, però els micos eren perfectes. Són relativament longeus, viuen més de 30 anys en aquest cas, i se'ls podia sotmetre a una restricció calòrica des del moment que arriben al període adult, perquè això no s'ha d'aplicar a nens, sinó quan tu arribes a l'estat de maduresa durant tota la vida sense que tinguin cap dèficit absolutament de res. Pregunta, són dos micos mascles de la mateixa edat, 28 anys, pràcticament. Un sotmès a restricció calòrica i l'altre no. Es va publicar la revista Science el 2009, tothom del cap, a l'expectativa de la publicació d'aquests resultats. Pregunta, quin dels dos és el que està sotmès a restricció calòrica? Espectacular, el de la dreta. És o no? O sigui, la simple aparença física d'animal més jove, però és que quan després analitzes els seus òrgans, realment està més jove. Però no perquè hagi tirat enrere l'envelliment, sinó perquè ha envellit, perquè s'ha aplicat tota la seva vida, ha envellit més lentament. Es redueixen el nombre de... Els individus, els animals que anaven morint, se'ls feia absolutament de tot a l'anàlisi. Es reduïa el nombre d'individus amb càncer. Es reduïa el nombre de patologia cardiovascular. Desapareixien tots els casos d'alteracions de diabetes o de problemes amb la glucosa. O sigui, nada, realment bé. Vivien més, viuen més i tenen menys malalties. L'altra pregunta que ens vam fer nosaltres era: aquesta intervenció realment ataca aquestes suposades causes, no, que estem dient, de la producció d'energia i generació de productes tòxics i del fet de si s'oxiden més o menys les nostres molècules? La resposta és sí. És a dir, indueix un canvi general en la manera de funcionar de les cèl·lules, del metabolisme, que millora l'eficàcia d'aquest funcionament i es fa més resistent a fer-se mal bé. I per tant, acabes vivint més, alentirà el procés d'envelliment. La idea, per tant, és que amb aquesta intervenció, que amb animals experimentals té èxit, doncs el que farem serà allargar, no? Estirar aquesta curva de tal manera que el promig d'edat, si fóssim humans, si extrapoléssim el que ha passat amb els animals experimentals amb els humans, això significaria, amb aquesta restricció calòrica, que haurien de poder arribar a viure en promig no 80 anys, sinó cap als 140. I la longevitat màxima hauria de superar els 160 anys, com a mínim. O sigui, haurien de poder trencar aquesta suposada barrera, aquest límit que sembla que siguin els 115-120 anys. És a dir, que sembla que tenim un topall, però les evidències ens diuen que aquest topall podria superar-se. I en termes de la pèrdua de la capacitat funcional, no? Pues si et vas deteriorant, i en el millor dels casos, avui en dia, arribes a aquests 120 anys, que seria el de la dona francesa que us he ensenyat abans, amb una restricció hauríem de poder arribar al millor als 160. I si fóssim capaços de reduir aquesta velocitat d'envellir-nos, d'aquesta, no, millora de la producció d'aquests agents tòxics i de millora de l'estat d'oxidació de les nostres molècules, per què no doblar la longevitat? Perquè per això us deia, no, que tinc 120 anys i tinc el secret, si està en ello, però l'opció existeix. Encara no sabem, perquè penseu que en el millor dels escenaris, amb animals experimentats, la intervenció ha pogut durar tota la vida, perquè no viuen tant com els humans, però amb els humans no s'ha pogut fer. Només s'han fet ara mateix, a 2026, intervencions que com a màxim són a 2 anys vista. Anem acabant. Per tant, en humans, tot i que les intervencions siguin en molt curt termini, ja de per se aquest petit temps d'interval d'introducció d'una restricció calòrica es mostra útil. Diu, pues si fem una anàlisi general de 4 variables molt bàsiques, fixeu-vos, individus, un grup, amb una dieta occidental normal i un altre amb una restricció calòrica. Sí? En aquest cas era una intervenció a 6 mesos vista, amb una restricció del 20% de les calories que ingeria una persona. Mireu, bueno, són d'edats equivalents, al voltant dels 50 anys, la relació home-dona, índex de massa corporal, és a dir, estàs grassonet o no? Te'n surt algun mitjalí? Passem d'un valor de 24 a 19, o sigui, t'aprimes. El greix corporal, fixeu-vos, es redueix de manera dràstica, o sigui, t'estàs aprimant literalment. La pressió sistòlica baixa, la pressió diastòlica baixa. Colesterol total de 200 a 160. El colesterol LDL baixa, el colesterol HDL puja. Sí? Triglicèrids, fixeu-vos, de 140 a 58. Inclús baixa una mica la glucèmia, els nivells d'insulina, factors que se'n diuen inflamatoris. És a dir, amb només 6 mesos d'intervenció, sí? Amb una restricció aproximadament d'un 20%, sembla que milloren paràmetres de risc cardiovascular que poden tenir repercussió general en el correcte funcionament del nostre organisme. I si fem anàlisis, s'han fet estudis en centenaris, hem fet estudis en centenaris i tenim variables clares relacionades amb això que us estic dient, de la resistència a oxidar-se. I és així. Però hi ha també estudis observacionals. La població més estudiada del planeta era un petit poblet de l'arxipèlag japonès d'Okinawa, que és un poblet que té un nombre de centenaris que supera el que seria normal en promig a qualsevol altre lloc del planeta. És a dir, té més centenaris del que a priori tocaria. I pobres, els hi deuen haver amargat la vida perquè han infinitat de gent per saber què fan, què deixen de fer, no? Què estàs menjant, com estàs vivint, com estàs dormint, què estàs portant. Se'ls ha fet de tot. Però el que és interessant és això d'aquí. I fixeu-vos. Diu, tots ells segueixen les regles de Confuci. Sí? I la primera, o una d'elles, diu, evita menjar fins a estipar-te. No t'atipis mai. O sigui, què estàs fent? Sense ja necessitat de tenir coneixements científics, t'estàs aplicant un cert grau de restricció calòrica. I després diu, a més, la seva dieta està construïda a partir de fruites, verdures, herbes, té algues, peix, poca carn i res de llet i sucre. Sí? Amb això un comentari, torno un moment enrere, i és que en aquests efectes positius sobre aquesta oxidació del nostre organisme, nosaltres hem fet estudis també amb restriccions específicament de proteïna i té els mateixos efectes que una restricció calòrica. I si dintre del fet de retallar la quantitat d'ingesta de proteïnes, retalles la ingesta en particular d'un tipus de carn, que és la carn vermella, perquè té un aminoàcid que no interessa gaire, les coses són igual d'eficients. I això lliga experimentalment amb aquesta observació, diguem, de comportament alimentari d'aquesta població. Poca carn és un dels factors claus. Tot això acompanyat d'un estil de vida anti-equip, no? Relaxat i actiu. Aquí no, aquí és estressant i hiperactiu. No? A on ens porta per nosaltres? Ens porta a la dieta mediterrània. Vull dir, això és el que ens hem d'aplicar. Malauradament se li va donar un reconeixement com a patrimoni cultural i material de la humanitat i resulta que en aquest país, i aquí en Catalunya en particular, no, que hauríem de ser els màxims exportadors de la dieta mediterrània, ens anem al McDonald's. No estem bé, no anem bé. O sigui, ens hem d'aplicar aquesta dieta. I això què significa? Carn blanca. Reduïm, no? En cap moment mai parlo d'eliminar, reduïm la ingesta de carn vermella. Apostem per la carn blanca, pollastre, conill, anem pel peix, anem pels fruits secs, anem pels llegums, els llegums és el milloret que hi ha. Fruita, verdura, oli, oli d'oliva, extra verga, el que vulgueu. És a dir, els components, els nutrients presents en una àmplia diversitat de menjars. Sí? Dintre d'aquest escenari no tenim ni per què renunciar al vinet. Eh? Una cosa és fer una copeta i una altra fer-se 2 litres. Però la copa es pot. Sí? Què vull dir amb això? Que aquesta diversitat de menjars o d'aliments a les que tenim accés ens aportaran defenses i sobretot materials estructurals que reforcen els nostres materials que són resistents a oxidar-se. I a més, canvien el metabolisme de tal manera que produïm menys agents tòxics. Per tant, restringir la dieta amb aquest menjar i amb el decàleg de consells que ara us passarem, diguem que ens hauria d'assegurar que tots arribéssim als 100 anys, com a mínim. Sí, ja podeu començar. Tenim experiments que demostren que mai he estat per fer-ho. No és allò de dir, ja se m'ha passat, ja no sóc jove... No. Si t'ho apliques a edats avançades, el cos respon i ho fa bé. Per tant, quin és el decàleg que us vull transmetre que surt molt més baratet? L'altre dia estava llegint, hi ha un senyor nord-americà, un altre d'aquests superrics, que inverteix cada any 2 milions de dòlars en cuidar-se, que li deuen estar traient els diners com volen, fent-se l'estètica, què és el que menja, entrenadors, preparadors físics, que el treuen a passejar, que li fan absolutament de tot, quan la cosa és ben barata. La primera, o sigui, ens podria donar els 2 milions de dòlars, que segur que en trauríem més profit. La primera i més important, arreu del que us he comentat ara, ja en tinc prou, és a dir, has de saber parar en el teu menjar. Talla el menjar. Amb un platet en tens prou, estic bé, dius, jo repetiria, però me sento, no? M'he saciat i no tinc per què repetir. Aquest és el punt clau. menja d'un altre Sant Martí, és a dir, menja tota la varietat de menjars, eh? No tens que suprimir res, es tracta de restringir, redueix el consum de carn, sobretot és el més rellevant de tots. Amb això ja només reduïm les calories necessàries. No? El de Sant Martí és perquè menges productes de tota la diversitat de colors, eh? Verds, vermells, tot el que tu vulguis. Quan més color tingui, millor. Per què? Perquè en tenen antioxidants. Camina. Eh? Una mica més de sabateta aniria bé. Un brindis en petit, per allò del vi. Eh? És a dir, una alegria es pot donar. Eh? Ara no fem aquí i sortim dient que te pots prendre l'alcohol que vulguis. Eh? Amb moderació. Descansa, eh? Com un liró, has de dormir. Pensa-hi, si utilitza una mica el cervell. Eh? És bo la lectura i fer activitats que mantinguin pues, actiu la teva neurona. I una mica de diversió sempre va bé. Eh? Quan més diversió, millor. Després, si hi ha algun problema, pues, algú ho ha de dir. És a dir, si la mateixa persona no se n'adona, però el teu entorn sí, t'ho han de posar de manifest. I has de ser conscient de que pot ser que hi hagi un problema. Eh? I si això és així, vés al metge. O sigui, no t'has de reprimir, per això hi són, no? I després has de tenir molt clar sempre el que prens. O sigui, no prenguis coses per prendre-les, vacuna't quan toca, no? Si una pastilla no la necessito, no tinc per què prendre-la. És a dir, siguem una mica curosos, no? Amb els nostres hàbits i el nostre estil de vida. Amb això, que és fàcil, que és barat, podrem arribar com a mínim a ser centenaris mantenint un estat saludable, que és l'objectiu. Eh? L'objectiu que es persegueix és l'envelliment saludable, no és l'eterna joventut, ja us ho puc anticipar. No hi ha res avui en dia que ens permeti la immortalitat, el que no vol dir que hi hagi gent que s'està dedicant a buscar-la, eh? Això no ho negarem. Però la pastilleta que ens salvarà a tots, ara per ara, no hi és. Bé, només dir, tota aquesta tasca l'estem fent dintre de l'escenari de la Universitat de Lleida, amb un institut de recerca que hi ha, que és l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, i aquests són alguns dels companys de fet del laboratori, i especialment voldria destacar la Natàlia, la Mariona, el David i jo mateix, que som els que estem més en aquesta línia de longevitat i d'envelliment. Els altres companys estan amb malalties relacionades amb l'edat, amb l'Alzheimer, esclerosi lateral amiotròfica i altres patologies. I també donar les gràcies, com no, a la Generalitat, al Ministeri, a la Unió Europea, perquè ens donen diners, poquets, però algun encau, si no, no podríem fer absolutament res. No? I per tant, pues, gràcies a ells i gràcies a vostès per haver aguantat aquesta nota de motors. Una hora.
Molt bona tarda a tothom. Us passarem el torn de preguntes. Hola, bona tarda. Molt agraïda tota aquesta xerrada tan interessant. Llavors, quan arribes als 60-70 anys, per què els ossos són els primers que es deterioren? Són els primers que es deterioren?
No, no són els primers.
No.
Formen part del conjunt de deteriorament d'altres òrgans. De fet, se sap, aquesta gràfica que veieu que anava sí. Baixant progressivament, de fet, avui en dia podem dir que no és tan progressivament, sinó que hi ha moments, hi ha com pics de caiguda que s'exagera. Per exemple, els 40 és un moment de davallada, els 60 és un altre, els 80 és un altre. No és tan progressiu, tan lineal. No? Però el que passa amb els ossos t'està passant amb el sistema muscular. T'està començant a passar a partir dels 60 amb les neurones. I està passant amb l'activitat del teu fetge i del cor. Potser, o sigui, el grau d'afectació pot haver una certa variabilitat individual, però tots ells, en major o menor mesura, estan sent afectats. O sigui, els ossos, la dona, bueno, podríem dir, la part de l'osteoporosi com a tal, a les dones, pel fet de l'estat menopàusic, el fet que acostumen a reduir la ingesta de fonts de calci, que l'exercici físic també es redueix, és a dir, factors que podrien ajudar a mantenir la massa òssia, no estan ajudant en positiu o no hi són com a factors i per tant l'osteoporosis es pot accelerar una mica més respecte als homes. Però tothom pateix osteoporosis. Per tant, el que s'ha de fer és mirar si realment és una osteoporosi normal, si hi ha una condició patològica al darrere, si s'ha de fer un tractament hormonal per reforçar els ossos, reforçar la ingesta de calci, de vitamina D, depèn.
Bon vespre. Si una persona que ja està en fase d'envelliment se li transplanta un òrgan, per exemple, un cor d'un de jove, aquesta peça transplantada segueix l'envelliment pel seu compte o s'acopla a l'envelliment del cos?
Molt bona pregunta. S'han fet coses d'aquestes, eh? S'acopla a l'envelliment de la resta. Sí, no et farà rejuvenir. Però si funciona, t'ajudarà a aguantar el temps que calgui, no? Però no, és a dir, la reprogramació de com funcionen les cèl·lules ha de ser global. No pot ser una part, perquè l'entorn no ni serà influenciat per aquest òrgan nou, sinó que serà més influenciat per tota la resta de l'activitat de la resta de cèl·lules, perquè aquest cos necessitarà sang, necessitarà nutrients, necessitarà oxigen. Per tant, tampoc diré que envellirà més ràpid, però diguem que globalment ajudaran a mantenir l'estatus del cos, no cos humà, però no el rejuveniran.
Bona tarda,
malauradament. Doctor. Sí.
Bona tarda, doctor.
No està? Ah, perdona.
Gràcies. Sí, vostè ha parlat d'estatines,
sí.
Sí, com de passada, i ha parlat d'Alzheimer també com de passada. Jo tinc la impressió de que estan molt ajuntades l'una amb l'altra, perquè si les estatines i si el colesterol ens alimenta el cervell i nosaltres ens dediquem massivament a prendre estatines per impedir que es faci el colesterol i cada vegada es va veient estadísticament que hi ha més malalties mentals i la mielina s'alimenta de colesterol, vostès en l'estudi i en la recerca han trobat alguna, diguem, correspondència entre l'un i l'altre? Gràcies.
A veure, hi ha una cosa que hem d'aclarir. Les estatines no superen la barrera per accedir al cervell. En altres paraules, el cervell, o el sistema nerviós central, està aïllat de l'acció de les estatines en la resta del cos. I els nivells, afortunadament, perquè el colesterol és cert que és extraordinàriament important perquè el cervell funcioni de manera correcta. Però el cervell és l'òrgan que té més colesterol del cos, perquè us feu una idea, perquè funcionar correctament el necessita. Sí? Però se'l fabrica ell. El regula ell, vull dir el cervell. Les estatines no li afecten. Si afectés reduint la producció de colesterol al cervell, seria un desastre. Ens moriríem en 4 dies. No, però no és que, sí, però no és que ara s'hagin donat causes diferencials respecte a quan començaven a donar-se casos d'Alzheimer. Alzheimer hi ha existit sempre. El tema és que, com avui en dia, la població de gent de més de 60 anys és extraordinàriament més gran que el que era fa 30 o 40 anys, doncs diguem que la població de base s'ha ampliat i, per tant, es donen més casos, aparentment. Però el nombre de casos es manté, si fa no fa, igual. Però clar, numèricament l'ha crescut, això és evident. Sí que, però independentment de tot això, sí que hi ha alteracions de tipus lipídic, de tipus dels greixos, en relació amb la malaltia d'Alzheimer. I aquests factors que us he comentat, que si t'oxides més o t'oxides menys, si d'algú resistent que siguis, també es pot traslladar al cervell quan envelleix i de manera molt més accentuada en el cervell amb Alzheimer. Això ho estem estudiant. O sigui, l'Alzheimer seria una forma d'envelliment accelerat. És un envelliment accelerat.
Hola, bona tarda. Divertidíssim tot. Molt interessant. L'últim senyor ha fet una pregunta que té a veure amb la cara i el farec. Està molt relacionada. Esteu intentant allargar la vida humana i ho trobo molt bé. Però em pregunto si el nostre cervell està capacitat per suportar una vida tan llarga. És a dir, veient com coses com la demència senil, com moltes persones una mica grans ja comencen a no estar ben situades en el món, i es despisten, per dir-ho suaument, no? D'una manera fàcil. És a dir, aquest tipus de gent, visquent 100 anys, què pot passar? És a dir, ho suportarem? La societat està preparada per això?
El cervell és altament susceptible a oxidar-se. També sabem que té una quantitat de lípids extraordinària. Més de la meitat del cervell són lípids. I a partir, no sé, són greixos, tipus de molts greixos diferents. I aquests greixos estan adaptats evolutivament a resistir aquesta activitat tòxica de la pròpia cèl·lula per generar energia. És cert que quan el cervell arriba, diguem, al període de maduresa, ja les seves cèl·lules no canviaran al llarg de tota la vida. Però si hi ha individus que han arribat a 100 anys amb el cervell funcionant, vol dir que la neurona té la capacitat de resistir tot aquest temps. I si a sobre l'ajudem, i la restricció calòrica també ajuda, i en el seu futur algun fàrmac o el que sigui, no? Si mantenim un nivell baix de generació de gens tòxics, no hi ha motius per pensar que la neurona no hauria de poder resistir més anys. Ara, de manera indefinida, ja diria que no. Però més del que és el promig, sí. Ara, per exemple, una de les línies d'investigació més important que hi ha és en estudiar els que se diuen els superenvellidors, superagers, se'n diuen, i és en la línia del que deies, diu, de gent de 80 anys que arriben amb capacitats cognitives deteriorades i persones que arriben a 80 anys amb una capacitat cognitiva com si fos una persona de 50 o 60 anys. Per què? Allà estamos. Si me convido d'aquí 50 anys us ho explico.
Bona tarda.
Necessito marge.
Bona tarda. Hem parlat que hi ha persones que s'alimenten de sang d'altres, per dir-ho suaument. Això em ve que alguns deportistes fan transfusió de sang per tenir un rendiment més alt. Cosa que la pregunta és, els hi pot passar en un futur? Poden pagar aquest excés?
A veure, el que fan els atletes quan feien les transfusions, que això és dopatge, però bueno, assumim que ho faci, ho fan de manera natural quan se'n van a llocs molt alts en alçada, és incrementar el nombre de globus vermells per aconseguir transportar més oxigen perquè els teus músculs en aquest cas tinguin un millor rendiment. Quan fem aquesta transfusió, aquest intercanvi de sang, no ve tant pel fet dels hematies, dels globus vermells, sinó que és el plasma. Són substàncies en dissolució en el plasma. I aleshores s'interpreta que ha d'haver algo, no? O alguna cosa. No hem de reduir mai amb un únic factor o una única molècula. Això és impossible, perquè d'envellir afecta a totes les cèl·lules i a totes les molècules. Però hi ha factors, hi ha un conjunt que la concentració del que sigui, no? Ajuda a que la resta de les cèl·lules d'aquell organisme visqui més o visqui menys. Que no puc concretar perquè no ho sabem. Però és que quan parlem del plasma sanguini, heu de pensar que estem parlant d'un component extraordinàriament complex. Només perquè us feu una idea. No fa ni un any va sortir un treball en el que parlava, feien un anàlisi que se'n diu proteòmic, és a dir, totes les proteïnes presents a la sang, no de les cèl·lules, sinó en dissolució, amb l'aigua del plasma. I en parlava de més de 5.000 proteïnes diferents. Mai s'havien descrit, o sigui, no tenim ni idea de per què 4.990, perquè fora d'aquí són de 10 bàsiques, que sí que sabem el que fan, com és que estan allà. O sigui, proteïnes de tots els òrgans, proteïnes de les mitocòndries, proteïnes que dius, però si haurien d'estar dintre de la cèl·lula, en aquest compartiment, en aquest lloc tan específic, que pinten a la sang. Després hi ha substàncies més petites en dissolució, no? Que serien els greixos, sucres, aminoàcids, etc. Fa 4 dies la llista de molècules, podríem dir que podrien ser, no sé, sent optimista, 600, 1.000 molècules, en estudis dels darrers 5 anys. Sabeu quantes molècules petites hi ha en el plasma? més de 100.000 molècules diferents i no sabem quin sentit, quin significat té i com es relaciona ja no només amb l'envelliment, sinó amb el fet d'estar sa o amb una malaltia, qualsevol malaltia que us pugui passar pel cap. Per això ara la sang i el plasma en particular és una font que, on es busquen els biomarcadors per poder saber si inclús abans de temps, no? O sigui, l'ideal seria que ens fessin un anàlisi a tots i dir, mira, amb aquesta composició que tens, tens tots els números d'arribar a ser centenari. Avui en dia això no ho podem fer, no ho sabem. No sabem què és el que delimita, no? En termes analítics, que una persona pugui ser centenària o no, o desenvoluparà un Alzheimer, o un Parkinson, o el que sigui. Però no deixa de ser un moment extraordinari, perquè mai hi havien hagut les eines que hi ha avui en dia per poder fer descobriments impressionants. O sigui, en els propers 15-20 anys ha d'haver una revolució impressionant en el que és l'àmbit biomèdic. Seguríssim. Ho necessito saber per poder viure allò més anys. Però sí, ha de ser així.
Donarem per acabar amb aquesta part.